4 i 5 minuts de la tarda. Què tal? Com estan? Salutacions cordials en aquest plujós dijous. Malgrat tot, seguim parlant d'esports a la sintonia de Ràdio Maricel i avui volem parlar una miqueta de bàsquet. Fins ara hem anat allò puntualitzant, analitzant una miqueta quina era la trajectòria del Sènior A, la segona catalana, les possibilitats reals, evidents, palpables, que aquest equip, si no hi ha un delta baix, acabarà aconseguint l'ascens de categoria a la primera catalana, per tant serà a la primera catalana la temporada que ve, però volíem anar avui, aquesta tarda, potser un palet més enllà i tractar de conversar amb en Joan López i l'Ignasi Vicente, les persones amb qui ara mateix passaré a saludar. Bé, una miqueta del dia a dia del club, el funcionament del Club Bàsquet Sitges, d'aquesta, diem-ne, nova adaptació als actuals temps econòmics, el fet que en el seu dia, com saben, el club va haver de renunciar a una molt bona categoria com és Lliga EVA. En fi, totes aquestes qüestions que avui volem comentar, volem debatre al cap i a la fi amb bona gent de bàsquet, com dèiem, amb en Joan López, que és el responsable esportiu de la Junta Directiva. Joan, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per estar aquí.
Gràcies a vosaltres per l'intensa.
I a l'Ignasi Vicente, que és el coordinador de l'escola i, com saben, també el Nacho és jugador del primer equip. Nacho, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal, senyors?
Doncs bé, mira, aquí...
Hem començat ja un interessant debat, abans d'entrar en matèria, una miqueta.
Sí, sí, ha sigut un escalfament.
Un escalfament prou satisfactori. Bé, el balanç que podríeu fer fins ara, em sembla, Joan, Nacho, és prou positiu, no? Però en tots els àmbits, ara em comentaves, no ens podem centrar únicament amb el Sènior A, que és una miqueta el mirall, no? Vull dir, és la punta de l'iceberg, com es diu.
Sí, a veure, nosaltres, com et deia abans, clar, hem canviat una mica la perspectiva, la manera d'enfocar la competició o el nostre club, i hem ampliat una mica el nostre, diem, enfoc principal. No estem concentrant-nos en el sènior masculí, sinó que tenim altres àmbits. Sempre ha estat l'escola de bàsquet un àmbit important, potser no tan conegut, però sempre està treballant, i ara diríem que la part de pràctica de les persones ja, de jugadors adults, l'hem ampliat no només amb un sènior A, sinó que amb equips sub-21, juniors, sèniors femení. Això és, el que fem és enfocar els resultats amb aquest grup d'equips. Mm-hmm. Com t'he dit abans, clar, nosaltres tenim el sènior, que és el Mirall, que està primer classificat, que estarà per pujar, però ens hem d'oblidar que si tenim 6 equips amb aquestes edats, dels 6 equips, 4 estan competint al màxim per assolir els màxims nivells i reptes que s'havien plantejat a principi de temporada. Mm-hmm. El sènior femení, que és un equip més nou, que s'està formant encara, i està en condicions d'estar competint i intentar pujar a segona aquest any. No sé si aquest any o l'any que ve, però té alguna opció. Està guanyant.
Aquest any està difícil, està perquè difícil. Té un Ribas per davant, té un Barça també, que està molt fort.
Mm-hmm. Però nosaltres, el sènior femení, el Ribas no crec que perquè va guanyar molts partits, va guanyar 2 partits, de fet, a la primera volta, però, si no m'equivoco, el segon classificat té opció de fer promoció, sí. I és el que estem lluitant, sí. I tenim opcions. Després el sub-21 és un equip que porta l'Edu, ja saps que és una garantia sempre. El sub-21 és un equip molt treballat, que està per jugar fases, està segon classificat a un punt del primer, però amb clara tendència ascendent, perquè de fet jornades enrere estava més avall, però ha començat una diríem ratxa de partits guanyats i ara està en molt bona disposició. I el júnior A, que és el que porta l'Ignasi, que ell està molt animat, i amb ell també tinc molta... Li faig una mica de substitut quan ell no pot, amb les seves... I també està molt animat, també està en disposició, penso que van tercers, empatats amb els quarts i amb els segons.
Sí, som 5 equips que ens lluitarem aquestes 2 places, que només hi ha una victòria de diferència entre aquests 5 equips. Uh-huh. I doncs, bueno, nosaltres tenim la part bona, que ja hem jugat, en aquesta segona volta ja hem jugat contra el primer i el segon, ens queda tot l'altre, que també és molt complicat, però tenim més partits per jugar a casa que fora, que la primera volta va ser el contrari, i bueno, tots estan animats, tots són un equip de jugadors que tenen ganes, que s'impliquen, que venen a entrenar sabent, doncs, això, doncs, que és el seu últim any de júnior, i doncs el premi aquest de poder jugar unes fases de Barcelona, i qui sap si més, doncs...
Sí, sí, està clar, està clar. Escolteu-me, m'esteu parlant evidentment dels bons resultats d'aquests primers equips, que són els que estan una miqueta en el top, per dir-ho d'alguna manera. Clar, això és fruit d'un treball, com es diu en aquests casos, no?
Sí, sí. Clar, a veure, què ja t'he
dit... I una miqueta que el Joan em deia abans, no?, fora del micròfon, a partir d'una edat sí que ja la idea del club és que comencin ja a competir, però quan són petitets i quan comencen i quan aprenen, Escolta'm, aneu a passar-ho bé, la competició sempre hi és, sempre existeix, i encara que un nano tingui 8-9 anys li agrada guanyar, encara que sigui el... en fi, la idea però és aquesta, no? Suposo.
Sí, jo m'imagino que marquem sempre, això ho hem parlat molt, perquè compte que amb els que practiquem bàsquet als nivells d'escola sempre estem pensant quin és el nostre objectiu, on estem. Ho hem parlat molt l'Ignasi i la Junta Directiva. Nosaltres tenim una idiosincràsia una mica diferent a la resta de clubs de la comarca, i nosaltres parlem de que nosaltres, la gent que vol jugar a bàsquet, tothom té dret i a més té lloc al bàsquet Sitges a jugar. Nosaltres adaptem els nostres grups a les capacitats de cada grup, però dins de cada capacitat intentem que desenvolupin les seves qualitats al màxim. Crec que és el que podem fer. Clar, la prova d'això és que tenim equips que estem orgullosos perquè estan a nivell B i estan guanyant molts partits, igual que estem orgullosos de l'equip que està a nivell A i està guanyant també tots els partits. Vull dir, al seu nivell estan tots competint. I això és la gran virtut, perquè això fa que la gent s'aficioni, i després sí que paulatinament, depenent del rendiment de cada grup, tu pots pensar ja en objectius més alts, que és doncs, que algun jugador i el sènior que vagin nodrint els grups grans amb gent que ve de baix. Però ja dic, amb aquesta especial idiosincràsia, no de fer els equips dels millors, ni fer només equips, diríem, guanyadors, sinó que amb el que tenim intentem treballar el més possible.
Nasi, com a una miqueta responsable del tema de l'escola, quina és la teva idea i si de moment estàs satisfet amb els resultats, no esportius, sinó una miqueta el que deia el Joan?
Sí, nosaltres portem ja molt temps que a mi va haver-hi un canvi de xip, doncs d'agafar això, d'agafar... Vam començar amb gent molt jove que començava doncs, a fer d'entrenador, hi havia els seus problemes perquè gent amb inexperta, doncs una mica, doncs, a poc a poc, s'havia d'anar formant. Ara han passat ja 3-4 anys, aquesta gent ha anat agafant un nivell, els hem intentat aconseguir que s'apuntin a cursos d'entrenadors perquè tinguin una millor formació, i això es nota. Això es nota perquè ara tens gent que potser fa 3-4 anys doncs, començava a entrenar amb 17 anys, ara en tenen 20, 21, veus que ja tenen una mica més d'actitud, de responsabilitat amb l'equip, d'intentar doncs, treballar, i això amb els equips es nota. I doncs, bueno, doncs després també venen els resultats, però els resultats ja no és només de guanyar o no guanyar, sinó de veure l'evolució dels equips, dels jugadors.
A quin volia referir, no? No tant el fet de guanyar o perdre, sinó l'evolució tant dels entrenadors, com deies, vull dir, també han passat per un procés de maduració i pels propis jugadors.
Sí, sí, ve per aquí, perquè a més podem tenim jugadors com el Mauro, el Jordi, l'Alba, que, bueno, que doncs això van començar fa temps, que jo me'n recordo que estava en la part més d'ells, només estaven ells entrenant minis, estava centrat en ells, i ara doncs, han pogut seguir evolucionant, han seguit portant equips, i ara veus una mica un entrenador, més que ja pots agafar i donar equips amb una mica de cert nivell.
Yeah.
I és el que hem intentat, i aquest any em sembla que amb els equips, des de minis cap a dalt, tots els entrenadors, o gairebé la majoria, els primers entrenadors tenen primer nivell. Ara, després hi ha segons entrenadors que estan amb ells ajudant-los, però només tenim els benjamins, que potser encara només tenen el títol d'iniciació, però de mínims cap a dalt tots hem aconseguit doncs, tenir tots els entrenadors amb el primer nivell, que això és bastant important per tenir també una seguretat d'entrenadors responsables, d'entrenadors que saps que hi ha alguna cosa que et donaran.
Sovint quan parlem d'esport base, es diu allò, no sé si és un tòpic o no, que els millors entrenadors han d'estar amb els més petits, amb els que aprenen. Això és aplicable al bàsquet, per exemple, Nacho?
Els millors entrenadors han d'estar tots els equips. això és el més fàcil. Clar, què passa? Que potser, doncs...
Vull dir, és una regla molt fàcil. Jo sóc un bon entrenador, per tant, podré ensenyar molt bé el que comença.
Sí, però també tenim el que de vegades que hi ha bons entrenadors per nens petits i bons entrenadors per nens, potser, més grans.
D'acord.
O sigui, sí que el que té més experiència... Clar, si tens un entrenador amb molta experiència... amb nens petits, doncs aniria bé, però també a lo millor si està acostumat a portar gent gran, a lo millor no sap adaptar-se als petits. És una mica el peix que es mossega la cua.
D'acord.
I el que és important és que saber en cada edat el que han de treballar i com ho han de treballar. Vale? I després l'experiència et donarà una mica més de facilitat, però el tema d'un bon entrenador o mal entrenador... Jo veuria igual un bon entrenador... que pot ser que potser... Tenim casos, en el club tenim casos que hi ha entrenadors que amb petits són impressionants, en canvi a vegades que han intentat agafar l'experiència de portar un equip potser una mica més gran, tenint l'experiència i tot, els ha costat una mica pel tema de saber parlar, saber fer amb els, amb els petits o amb els grans.
No, per exemple, amb un entrenador parlaríem d'un Edu Piñero, ho dic perquè és una miqueta la bandera, no? I està...
L'Edu Piñero és una... Jo, pues, és un cas, jo crec que nosaltres tenim...
Però bé, també ha estat entrenant al primer equip i també em sembla que en èpoques passades estava amb...
Sí, però està portant edats d'un, diríem, avançades.
Sí.
Jo crec que una comparança més molt interessant i que a més estan junts ara fent un de primer i de segon són el Galdric i l'Edu Piñero, el Galdric Bové i l'Edu Piñero, perquè són entrenadors dels més experts i el Galdric s'adapta extremadament bé amb els petits i l'Edu és un gran entrenador, de bueno, primer equip no cal dir-ho, però està portant adolescents i jugadors ja, diríem, de 17-18 anys perfectament. I jo crec que és una mica l'exemple que deia l'Ignasi, no? Hi ha entrenadors que tenen... tu que has de tenir de tot. Has de tenir, en el club has de tenir tota la gamma, no? És el que intentem ara completar.
Que no és fàcil.
No és fàcil, però tot és treball, tot és treball. Al final el que decanta... ara podria avorrir explicant-te casos molt concrets, però és molt curiós com amb el temps com la gent s'adapta a unes determinades edats. I ho fan més bé amb unes edats que amb unes altres. Clar, és el que busquem és el màxim rendiment, al final, que és el que és interessant.
Hi ha un moment, la temporada passada, bé, la història ja l'hem explicat sobradament i la pròpia gent del bàsquet ha vingut aquí i l'ha explicat, en aquest cas, en la figura del seu president, d'en Pau Simó, no? Però hi ha un moment en què el club ha de fer un clic, no? Ha de renunciar a Maeva, que és una categoria molt important, i a partir d'aquí hi ha un canvi, ha d'haver un canvi.
Jo no sé, jo contestaré jo, perquè ell és per interessat en això, que és jugador del primer equip.
No, podeu contestar. No,
dir, que...
ja no tant a nivell de primer equip, sinó a nivell de club.
No, jo crec que a nivell de club...
Què suposa pel club haver de renunciar a una categoria important? És a dir, econòmicament l'equip s'ha tret una pedra, no, 400 pedres de sobre, però esportivament potser tu tens la sensació que perds.
Jo crec que hem perdut molt...
Això s'entès, no s'entès...
A nivell intern, sí. A nivell intern, jo crec que inclús en aquest moment nosaltres som més coherents amb la nostra filosofia de partida. Nosaltres aquesta filosofia que t'he explicat, de que nosaltres l'escola la treballem d'una manera determinada, ens és més coherent amb com tenim ara els seniors. Perquè nosaltres tenim seniors, compte que si jo comptés ara en aquest moment quants jugadors seniors masculins i femenins són entrenadors, són més de 10, crec, eh? O sigui, nosaltres, entrenadors que siguin jugadors, tenim més de 10 en dos equips, és moltíssim. Això és més coherent. Nosaltres, igual que l'Ignasi, tenim el Cristian, tenim el Noel, que són jugadors del primer equip i que són entrenadors. I amb el femení, penso que 4 jugadores són entrenadores. O sigui, que és més coherent. El que passa és que tenir un equip a Eva, és que jo crec que a tothom s'ha de sentir orgullós, perquè era una projecció exterior molt important. El club tenia una presència que ara no tenim, vull dir, presència, diríem, de la gent que no està tan a prop del bàsquet, no? Tenir un equip que a vegades surt cada setmana sortia com a notícia de primera ordre en els noticiaris de la comarca o als diaris, o inclús entre nosaltres, això ara ens costa més. Però diria que internament nosaltres segurament haurem de fer tot un treball de tornar diríem, a agrupar esforços, però a la llarga l'entitat sortirà reforçada.
Des del punt de vista del jugador, Nacho, què ha suposat aquest?
Jo estic una mica a cavall dels dos i, bueno, jo crec que la decisió quan es va prendre no va ser gens difícil de prendre, o sigui, no hi havia més, hi ha un tema de crisi i tot això, però bueno, també falten ajudes per
és evident.
De tot arreu.
Aquí tot ha anat una miqueta en cadena.
Aleshores, doncs, si no es pot assolir, no es pot assolir. Ja l'any passat es van fer molts esforços per poder tenir un equip a EVA, com se'ls va prometre als jugadors que s'hi pujaven, doncs aquest any era fer el 50 vegades més esforços i això no valia la pena. No, crec que no ha passat res. L'equip és un equip de la casa, de la gent d'aquí, i a poc a poc doncs es veu que...
És allò que diuen en castellà, no hi mal que por bien no venga, no? Vull dir, clar, tu fas un retrocés a nivell esportiu, però evidentment guanyes també un grup de jugadors que potser per Eva no podien estar, però que a segona sí.
Sí,
i s'ha aconseguit un grup.
Sí, i a més l'equip està molt bé, segurament pujarem, i bueno, fins on es pugui arribar sense tampoc tornar a passar-nos una altra vegada de volta. Si hem d'estar primera, hem d'estar primera, si hem d'estar segona, hem d'estar segona. I l'important és que la gent que vingui pujant, que es vegi que reflectida, que pot arribar allà, que aquesta, pot jugar allà.
Això és molt important. És a dir, que el júnior de torn o que està a l'infantil o que vegi que jo un dia podria estar allà.
Això és.
Sí, aquest any estan, a més, estan entrenant. Hi ha dies que estan venint sub-21, estan venint juniors, mm-hmm. entrenant amb el sènior, amb el primer equip, que l'any passat costava una mica més pel tema del nivell, no pel tema de que no se'ls volgués donar oportunitats.
El que comentàvem abans.
Sinó que potser l'any passat era inviable veure un júnior entrenant amb el primer equip. Uh-huh. En canvi, aquest any, doncs, més d'una vegada s'estan quedant i, bueno, i també tindran opcions de jugar partits, de veure que, bueno, que poden estar-hi. I, perquè, a més, després de júnior és l'any on moltes vegades hi ha més gent que deixa de jugar per estudis, per X motius. Si en canvi ja han vist que poden jugar allà, que poden estar en aquella categoria, que confien en ells, doncs a mi és un reforç més perquè la gent doncs segueixi més anys jugant.
Per tant, continuen sent pocs els que acaben arribant al primer equip.
Sí,
sempre.
Depèn.
Pel que deia l'Ignasi, sí. No? Vull dir, clar, arriba una etapa en què el jugador diu, bueno, o segueixo o es perd pel camí. Quants jugadors s'han perdut pel camí? Però no només en el bàsquet, sinó en tots els esports, no? Perquè, bé, arriba una etapa de la vida en què un ha de decidir. Estudis, feines,
sí,
mil
això,
històries.
Sí, això passa en molts moments, i més també el que no volem és que la gent que vulgui no pugui. Vale, aquest és el primer objectiu. De que,
és a dir, que el club ofereixi totes les eines perquè el jugador no se senti desprotegit en aquest sentit.
Sí, sí, hi ha hagut un parell de generacions en els últims 6-7 anys que molta gent ha continuat. I si no, se'ls ha buscat lloc per intentar que seguissin, que no haguessin de deixar. Mm-hmm. Per falta de... Doncs això.
Sí, sí,
doncs
quan tens perquè no hi tens cabuda, perquè...
Si tens un equip amb molt nivell, doncs intentar fer un sènior bé, intentar fer diferents opcions perquè la gent pugui seguir jugant a bàsquet, que en realitat és el que busquem. No busquem només tenir èxit, sinó busquem que tota la gent que vulgui pugui jugar a bàsquet. Uh-huh. Que no es quedi ningú sense fer esport i més nosaltres amb el bàsquet, ja. Concretament.
Uh-huh. Clar, i ara, amb aquesta idea del club, suposo que els nanos estan, si cal, més il·lusionats, no?
Jo crec que, bueno, els crios tenen sempre aquesta alegria, aquesta il·lusió natural, eh?
Sí,
sempre s'involucren. Sí que és veritat que nosaltres és tot un conjunt, tot va una mica a l'una. Quan els entrenadors són més al club, perquè estan també jugant al sènior, als primers equips, també els porten, arrosseguen els nens que vagin a veure els partits de l'equip on juguen, nosaltres la manera que tenim per omplir la grada quan hi ha un partit important és que vinguin els nens i nenes que juguen als equips corresponents dels entrenadors. Sí. Clar, és un conjunt, no? Això també ajuda a que tinguin un model. Jo crec que està bé, jo estic molt satisfet. A més, la identificació s'ha incrementat, això sí, perquè nosaltres en aquest moment, no tant, de vegades, com tu deies abans i hem parlat, els resultats esportius, diríem, de competició no és el més important, no ho és. Segurament hi ha com una mena de gradació, no? Cada vegada són més importants com més grans es fan. En minis no té cap importància a la competició, i que, no, i el júnior comença a ser important, o sigui que el júnior jugui fases és una bona senyal. Doncs jo crec que fora d'això també és una vara de medir en el nivell on estan, com es belluguen, com reaccionen, i tu veus que els equips competeixen, que s'ho passen bé. A més, tenim dins de tota la crisi que hi ha, diríem, social i econòmica, nosaltres anem incrementant gradualment el nombre de practicants. Nosaltres cada any tenim uns quants més jugadors i jugadores. No tenim menys, no?
Com, ara que has tret el tema, Joan, com s'afronta una situació de crisi general, no només del món de l'esport, i poder, doncs, que les famílies no es quedin? Vull dir, igual, algunes famílies econòmicament no poden pagar uns diners perquè el seu fill i la seva filla doncs puguin jugar a bàsquet, en aquest cas. Com ho casem tot això?
Primer de tot, també som el club de la comarca que la quota és més baixa de tots, i a més amb diferència.
Sí.
I hem intentat, hem mantingut el preu de l'any passat. O sigui, si la cosa estava per pujar el preu, nosaltres l'hem mantingut amb la mateixa quota. I després, si hi ha algun nen que sempre que té pot tenir problemes, això, saben que poden venir a parlar amb la Junta, i la Junta doncs intenta buscar les millors solucions pel club i per la família.
Mm-hmm. Sí, no, és el que anava a dir. No? Uh-huh. Fonamentalment, és una lluita constant. De veure, jo crec que nosaltres de punt de vista social i econòmic.
Vull dir, perquè hem arribat, perdona, a aquests extrems, no? De famílies probablement que, ostres, llastimosament no poden afrontar el dia a dia i, evidentment, que els seus fills no puguin fer esport, doncs perquè no arriben a final de mes, escolta'm, tan fàcil com això.
Nosaltres fem mans i mànigues, sí. Ja t'ho comentava. Nosaltres tenim casos i el que fem és, de forma discreta, doncs, comprendre-ho i resoldre-ho. Lo important és que t'arribi, que vinguin a demanar-te que volen jugar. Sí, compte que això és un pas. I és el que et comentava, no? Després, quan venen, si tenen dificultats, ja en parlem, però nosaltres anem incrementant. No sé si aquest any hem incrementat un 10 o 8% el nombre de practicants, que és molt difícil només mantenir-te, però nosaltres anem incrementant mica en mica. No? Estem ja passant dels 300 practicants, pràcticament, entre nens i nenes. 300 practicants són molts en bàsquet. Compte que un equip de bàsquet no és com un de futbol, que són un munt.
Sí.
En bàsquet són menys i tenir més de 300 practicants és un èxit. No havíem tingut mai. Jo crec que estem batent cada temporada molt poquet, eh? Podent no pugem molt, però cada any tenim algun jugador més. Si féssim una mica una corba de practicants, estem en ascendència des de sempre.
Escolteu, clar, només calia veure el dia de la presentació.
Bueno,
quants nanos i quantes nenes hi havia allà, sí. A la pista.
Això, és que la mostra és, jo crec que es veu sol, es manifesta, sobretot aquests dies de les presentacions, que són més multitudinàries.
Sí, sí,
i
sí, sí.
El model sempre és similar i cada vegada la foto t'has d'allunyar més per fer-la.
Has d'obrir més el zoom, no? Com sí, es diu, sí. En aquests casos.
Sí.
Hem fet... comentar el tema de la presentació com a fidel reflex una miqueta de que el club està viu, no? Però el club aquest any li ha tocat viure un aspecte dur, dolorós, com és la mort d'un jugador, el Pol Lahoz. Com s'ha assumit això? O com s'ha intentat assumir?
Nosaltres donem recolzament a la família, fonamentalment, sí. Perquè compte que nosaltres, el Pol és un d'aquests que parlava l'Ignasi, aquests nois que comencen com a criatures, sí. Ara l'equip, com a preminis, que fan tota la seva evolució, que acaben sent entrenadors, que nosaltres volem, aquest cicle el volem fer-ho, que acaba sent entrenador, a més un entrenador que a més professionalment es vol dedicar a fer d'entrenador i de preparador físic perquè estudiava INEF. Clar, nosaltres, per nosaltres és molt dur, però els primers són la família i nosaltres hem intentat, doncs, ajudar el que hem pogut a la família, i el record i l'exemple del Pol l'hem posat sempre pel davant, perquè crec que també aquests exemples d'amistat són exemples que també podem transmetre'ls a la resta de nens i nenes que estan allà practicant, no? Jo crec que és això fonamentalment.
Se li va fer, recordem, un homenatge el dia de la presentació, un homenatge que estic convençut que mai hauríeu volgut fer.
Certament.
Mai hauria volgut fer.
No, perquè a més, a veure, ara és parlar de futuribles, però el Pol és dels entrenadors, d'aquells que parlaven de la primera fornada que, sí. que havia madurat i que segurament haguéssim tingut preparats, doncs hagués sigut d'aquelles persones que anys endavant, fora dels que estarien aquí igual parlant amb tu ara,
sí.
O sí, perquè d'aquests en tenim molts en potència. Compte que tenim, en aquest moment tenim 35 nois i noies, i d'aquests hi ha diferents evolucions. Alguns fan les seves carreres professionals que no tenen molt a veure amb l'esport, però hi ha que estan també fent estudis de preparació física o esportius que acabaran, doncs, enriquint la nostra capacitat d'actuar, no?
Un procés com aquest, la mort d'un jugador, d'un directiu, d'una persona molt propera, molt vinculada a l'entitat, ajuda a madurar el club?
Jo crec que sí, no sé...
Tot i que, evidentment, a ningú li agrada passar per un procés com aquest, bueno, i més quan estem parlant d'un noi que tenia tota una vida per endavant.
No? Home, jo imagino que, no sé, ara...
Això cohesiona més? O...
Sí, jo crec que cohesiona. Totes aquestes qüestions sempre et fan els moments difícils, sempre ajuden a cohesionar. Sempre són experiències que has de formar en positives. No? I això jo crec que s'ha assimilat d'aquesta manera. En el club s'ha assimilat com una experiència positiva, d'unió, de col·laboració, jo crec que sí, crec que sí. És que ha de ser així sempre, no? Crec que les experiències sempre les has de sintetitzar positivament, perquè si no són sempre frustrants, no? I bueno, el cas del Pol és aquest, i jo crec que tenim allà present la seva samarreta i jo crec que cada vegada que fem coses pensem en la seva actitud i la seva evolució.
És evident que el seu record és inesborrable serà, passin els anys que passin. Gairebé 4:45 de la tarda, comparativament amb la comarca, Ignasi, en quin paper situaríem al Club Bàsquet de Sitges?
Doncs, bueno, si mirem amb el primer equip, segurament aquest any hem baixat una mica Ara hi ha dos clubs que estan per sobre, que és el Samà i el Ribas, que estan a Primera Catalana. Amb el tema masculí, amb el tema femení, menys el Samà, que té l'equip a Primera, la lliga de la comarca, perquè estan tots,
sí, sí,
tots els clubs aquí, i doncs, bueno, doncs nosaltres som dels que sortim més reforçats després del Ribas, vale? Que tot i això, bueno, aquí Sitges les noies les van poder guanyar en un partit bastant força emocionant. I amb la base, doncs a lo millor sempre és el que ens ha passat, a lo millor ens ha passat una mica, doncs ara cada vegada estem agafant una mica més als peus. Sí que és més fàcil, entre cometes, més fàcils comarques com Vilanova, que a lo millor tenen molta més gent que juga a bàsquet, doncs, però bueno, després al final el que veiem és que nosaltres anem traient més gent després del primer equip, i a lo millor veus que Samà sí que ho està treballant ara molt bé, però altres clubs està, com que costa una mica més treure jugadors, o en, després en el nivell no estan en el que s'espera vist en els equips de baix. Nosaltres, la nostra filosofia és agafar un bloc d'edat, de gent, no fitxatges, no dic que els altres clubs ho facin, però nosaltres només volem agafar el grup de gent. Tindràs els tres que surten una mica més, que sortiran per sobre del nivell, els tres que estaran una mica per sota, però nosaltres lluitem amb aquell nivell i juguem amb aquell grup fins que arribin al final. A partir de juniors, potser, doncs, llavors ja la cosa canvia, però des de benjamins fins a cadets és el que intentem fer, que no ens centrem en fer, doncs, el mini bo i el mini dolent,
d'acord,
en què hi hagin edats barrejades,
sí.
Sinó perquè després, què passa? Que el següent any uns passen a preinfantil, els altres es queden, els grups es trenquen, i el que primordiem és que hi hagi un grup, vale, que amb la mateixa edat pugi amb escala tots els anys.
Quina relació hi ha amb un Samà, amb un Club Esportiu Granova, amb un Ribas?
Bueno, jo crec que cada cop millor, jo crec que cada cop és més bona les relacions. Interactuem, fa poc vam fer l'últim campus de Sitges que vam fer, el vam fer junt amb el Jaume Torres, que estava allà al Samà, que perquè, bueno, faltava gent d'un lloc i de l'altre, ens ajuntem, i quan hi ha tornejos anem sense cap problema. El torneig del Garraf és un torneig que el muntem tota la comarca junts. Jo crec que ha de ser així.
Això és bo, no?
O sigui, sí, sí, és que ha de ser així, no
més
pot
enllà
ser
de,
que...
de la rivalitat.
Bueno, després la rivalitat està a la pista, sí. Però després fora la pista jo crec que la comarca ens hem de fer forta, perquè si no és el que passa, que estem una mica aïllats de tot,
sí.
Vale, ara potser estem més a prop de Vilafranca, però ja estem bastant aïllats, i llavors si nosaltres mateixos no fem que això vagi bé, és una mica més complicat.
Escolta'm, què passa que ara no surten grans jugadors? Estaries d'acord amb això? Quan dic grans jugadors, no sé, em refereixo potser a que un jugador que està en una edat de formació ja li veus que pot arribar lluny, pot arribar, no sé, a un equip com un Joventut, com un
Barça...
Bueno,
però últimament i...
Tot i que, evidentment, bastant... la idea del club no és aquesta, eh? Vull dir, ha quedat molt clar, però...
Sí, però fa molt, moltíssim, jo crec que no... que no surt gent, perquè, bueno, potser...
Per això us ho volia preguntar.
Però això és una loteria molt gran, eh?
Sí?
Ara, si tu fas memòria, en 20 anys hem tingut dos jugadors que han fet una mica de carrera i no han arribat ni al primer equip del Barça, eh?
Sí.
És que és molt difícil, eh? O sigui,
un és el Román, no?
El Román, i l'altre era l'Arturo.
L'Arturo, sí, 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 senyor.
Però són jugadors que han sigut... però al final tampoc han tingut una molt llarga.
Ja.
Què vol dir? Que és molt difícil, això. Nosaltres, el que sí que podríem contestar a la teva pregunta és... jugadors que tu els hi veus que estan per jugar al teu equip, inclús empenya'l cap amunt. Això podria ser un nivell, diríem, un segon nivell de qualitat, que no és el nivell... Diríem. És que, a més, els jugadors estan extremadament bons, els perds de seguida. Perquè si tu tens un tio molt bo, si és molt gran, en infantil ja te'l treuen. Si és molt bo i no és tan alt, te'l treuen al júnior, o al juvenil, o al cadet. Per tant, és que no, ni a l'olores. Nosaltres interessa més jugadors... que quan arriben a una ciutat veus que tenen una qualitat que està...
Però qui se l'emporta, en aquest cas? Clubs de Barcelona?
Sí, no, ara, en aquest moment nosaltres en tenim dos, tres que poden arribar a jugar, i de moment tenim qualitat, tenim nivell per poder-los oferir joc. Si encara segueixen pujant, ja en parlarem. De moment el que volem és que pugin amb nosaltres.
Sí.
I en tenim de Sitges, tenim algú que recuperarem de temps enrere, i joves que pugen. Tenim jugadors, per primera estic convençut. Després ja veurem si són capaços aquests jugadors, que són molt joves, puguin ser capaços d'evolucionar i portar-nos a la Copa, que és el que seria la gràcia. Però això depèn, no de nosaltres, però depèn també de la Sòria. depèn d'això que et dic, no? Que aquests jugadors que ara van evolucionant siguin capaços de consolidar-se i donar aquest nivell que demanen, no? Aquest... però això ja és més difícil. Però sí, jo crec que sí, no? L'Ignasi també, algú està bellugant la pilota en l'equip de l'Ignasi, algú està bellugant la pilota a l'equip de l'Edu. Són jugadors que no s'ha fitxat al Barça ni al Joventut, però que al nostre nivell poden oferir, diríem, una millor qualitat en un futur al nostre equip. I segurament igual tenen alguna nòvia més endavant a nivell, no, de... ja ho veurem.
D'uns anys cap aquí, recordem que el bàsquet masculí i femení treballen plegats.
Sí, sí.
Com ha anat aquest procés?
Jo crec que ha sigut un procés bastant intel·ligent, sí. Perquè a més està portant d'una manera molt...
Era una relació, no sé si necessària, no? O,
sí, dir. Sí. Jo crec que quan les coses... arriba un moment que no van bé, perquè va haver un moment que no anava bé, perquè era un esforç, diguem, massa gran tenir dos equips amb estructures massa petites, la cosa va néixer per compartir algun coordinador esportiu, uh-huh. o compartir algun entrenador, ha anat evolucionant. Després també ha aparegut que hi havia interessos en persones que estàvem als dos bandos, sí, sí. Perquè hi ha famílies a Sitges que som home i dona que hem jugat, i una ha jugat en un equip,
sí, sí,
no?
Sí,
i l'altra
sí,
ha jugat en altre, clar. I això era bastant artificiós. Aleshores, jo crec que el sentit comú dels dos presidents, que ara són actualment són presidents, ens ha portat a una solució molt, molt pràctica i molt hàbil, no? Perquè jo crec que tant el Rafa Alcázar com el Pau Simó estan portant les coses d'una forma molt intel·ligent. I bé, perquè ara, sense adonar-nos, nosaltres hem modificat l'estructura. Nosaltres, l'Ines i jo, fonamentalment no parlem de clubs, parlem del club, parlem del bàsquet Sitges. I la nostra qüestió, com has vist, des del començament hem parlat de 21 equips, parlem de 4 equips o 6 equips a dalt d'edats, que és indiferent que siguin nois i noies. Quan nosaltres veiem i comparem i analitzem resultats, els comparem de les franges d'edat, no dels nens, dels nois i de les noies. I això és una bona senyal. Després ja veurem, no crec que haguem d'anticipar res més, i estem bé com estem, de moment, no sé.
I esportivament parlant, ara centrant-nos allò amb el resultat, amb arribar jo al mes de juny, quin hauria de ser? O en quins equips ho focalitzem? Amb el primer equip, evidentment, l'ascens a primera catalana.
Sí, el sènior femení també, doncs, a veure si pot aconseguir aquesta segona posició. El sub-21, el poder jugar les fases, perquè em sembla que les fan els 4 primers, i té 2 o 4 primers. Amb el júnior estem igual, entre els dos primers hem de quedar per poder jugar les fases. I després tenim el cadet A, que està intentant, doncs, allà a nivell ja, aquest li han posat un grup una mica dificultós, perquè la primera volta, que era una mica més barrejats, avui a dos van guanyar alguns partits, ara a dos els està costant una miqueta, perquè els equips que els han col·locat, doncs, són bastant forts. I després amb els equips de baix, més que amb els resultats, ja t'he dit abans, ens fixem en que juguin millor que quan jugaven al principi de temporada, que tinguin més recursos els jugadors que a principi de temporada, que es vagi veient una evolució, que després el guanyar o perdre és important també, perquè no hem de saber que ells han d'aprendre a competir, no val només en passar i en fer-ho millor, sinó s'ha de saber competir, perquè al final és un esport de competició,
sí, sí, clar,
i el que s'ha de fer és guanyar. Ja pots aprendre molt a jugar a bàsquet, però si després no saps competir, però sempre mirant una mica...
Perdona, Ignasi, són dues coses molt diferents, no? Saber jugar i saber competir.
Sí, sí.
S'han de saber,
sí,
diferenciar aquests dos aspectes, o una cosa porta l'altra?
No, jo crec que són diferents. Pot haver-hi
jugadors
molt habilidosos...
I no saber competir.
A l'hora d'estar en el partit, doncs, ja, no saber treure-li profit a això per guanyar el partit.
Molt bé. Escolta'm, aprofito que aquest jugador també és del primer equip per preguntar-te una miqueta. Heu superat ja bona part de la temporada, esteu amb 19 victòries, una única derrota. La derrota aquesta que veu, bueno, va ser en un dia, en un dissabte al migdia, no estàveu acostumats.
Sí, no, però... una pista complicada va ser. Ens faltaven, que no és excusa, perquè hem guanyat molts, hem tingut diferents lesions durant la temporada i hem portat els partits endavant, però sí que aquella setmana, doncs, aquell partit, ens faltava l'Edu, ens faltava el Marc, que són pilars importants i ens donen aquella experiència, doncs, que potser en pistes així complicades, amb un arbitratge una mica complicat també, doncs, potser ens haguéssim posat una mica més al lloc, però tot i així estem fent una temporada, crec que perfecta, no... no estem patint gairebé en cap partit. El Morell, que és el que va segon, el tenim l'última jornada, que en principi pot ser que arribem allà a jugar i no haguem, que ja tinguem matemàticament l'ascens. I res, amb el treball que estem fent cada dia als entrenaments, que no és poc,
no.
I això ja... doncs, i...
Entenc, perquè molts cops ho hem parlat amb el Fermín, que evidentment gestionar un grup que està acostumat a guanyar tampoc és fàcil.
No,
perquè pots caure una miqueta amb allò tan rutinari de, no?
Sí, pots deixar-te anar, pots no estar, doncs això, doncs pensar que ja està fet. I la veritat és que encara queden uns quants partits, que ho tenim bé, ho tenim fàcil, però bueno, hem de seguir almenys a la mateixa línia que estem fent fins ara.
Que no és fàcil, repeteixo,
No.
Ho dic perquè, clar, ara una única derrota, el que tens segon el tens a 3 victòries... Això des del punt de vista vostre, com a jugadors, com ho gestioneu?
No, nosaltres intentem...
Perquè si l'entrenador pot dir, està no sé què, però el jugador va dir...
Sí, però bueno. Però després crec que a l'hora de la intensitat de l'entrenament no baixa. O els partits. La gent encara igualment quan surt sabem que, bueno, que almenys hem de fer alguna cosa per guanyar, que no guanyarem només...
I que hi ha un exemple, perdoni, Nasi, com el del dissabte passat, que us veu un equip que està allò a mitja taula, que teòricament, i ostres, i hi ha feina.
Sí, per això que no sortim, pocs partits és els que sortim ja pensant que, que hem guanyat, sí que tenim opcions, sí que estem conscienciats que hem d'arribar, però qualsevol equip, i ara ens venen també partits difícils com el Casal, hem de vigilar perquè segons com, doncs, un equip ens pot donar una sorpresa. Tenim el coixí de tres derrotes, com has dit, però bueno, igualment que el Morell també ha perdut algun partit contra equips que nosaltres acabem de guanyar, i el Morell ja l'hem vist que té un molt bon equip.
Sí.
O sigui que si ells poden perdre, nosaltres també, un equip d'aquests ens pot donar un susto.
El que sí és cert és el que deies fa uns moments, que molt probablement eviteu anar a l'última jornada a jugar-vos allà les Garrofes.
Sí, no, la
tal
pista
com va la cosa.
Pista molt complicada, Tarragona, sí. El Morell tenia molt bon equip, o sigui que el nostre objectiu és intentar arribar allà amb la lliga ja resolta. Però bueno, per això hem de ser conscients en cada partit, en que els que semblin fàcils, i que tot i això, que bueno, que potser una derrota sí que ens donaria aquest susto, doncs, per seguir,
sí,
dient, vigilem, que
sí,
no,
sí, sí, que aquí...
no fem el tonto, o sigui que tenim el marge aquest que ens podria donar una mica de tranquil·litat.
Bé, aprofito per recordar que aquest cap de setmana no jugueu, sinó que el partit a la pista del Cambrils es va ajornar per una qüestió d'aquells, no disposaven de pista. Jugareu dimecres, a 9:15.
Dimecres, 9:30, també horari estrany. Al nostre president aquests horaris no li agraden gens i segur que patirà, però anirem allà. El Cambrils no té mal equip. I aquí...
Com es gestiona això? És a dir, generalment hi ha bona entesa entre els clubs? Aquí poques vegades la federació ha d'intervenir? Com funciona tot aquest...
Cada vegada hi ha menys forofisme, cada vegada hi ha més bones ganes d'arreglar-ho.
Ja.
O sigui, jo me'n recordo quan hi ha jugador...
És a dir, que tothom fa servir les seves
sí,
armes.
Però està limitat. O sigui, jo deia, quan jo jugava, que fa molts anys... tots érem uns forofos, tot era bronca i no donaves ni aigua, al contrari. Ara cada vegada hi ha més, la gent és més sociable i tu truques, et truquen per telèfon i et demanen el favor i tu habitualment el fas. No es dona el cas de que diguis no, perquè si aquest no té aquest jugador, millor, perquè
sí.
Així això
no
sí,
és que a vegades busquem coses, aquell jugador que sí, no sé què, sí. si juguem això aquest dia, menys. Aquest dia no està, no hi podrà ser, si juguem tal dia...
Sí, jo crec que cada vegada es fa menys, almenys amb la meva experiència, poder a l'Ignasi, com és el seu present, no, però jo que és el meu passat, jo comparo situacions d'ara a les que tenia quan jugava i era molt pitjor.
Recordes alguna situació allà especialment?
No, però aquest tipus de coses...
De la teva etapa, com a jugador,
la meva etapa, que ho deies. La meva etapa era... compte que a la meva etapa es jugava en pista descoberta habitualment,
sí,
i llavors els pactes de canvi d'hora eren raons. Jo me'n recordo que hi havia tota una estratègia per posar el partit el dia de la tarda del dimecres perquè li anés malament a l'equip contrari, era l'habitual.
Ja.
I ara això no es pensa. No vull posar-te casos perquè
serien
infinits, però buscar aquell moment, no, que tu creus que anirà malament perquè el gran d'ells no vingui o... I ara això no.
En aquest sentit hem millorat, com deies.
Jo, en general, el bàsquet és més qualitat, les mitjans són més bons i l'esportivitat és major. Certament, jo crec.
Jo sempre he considerat el bàsquet com un esport molt noble en aquest sentit.
Sí. L'evolució ha sigut molt bona. A més, l'evolució és...
Però a nivell de tot, a nivell de joc, a nivell de públic, d'afició...
Sí, jo crec que sí, jo crec que sí, des de sempre.
Un merdet el te'l poden fer com qualsevol, no?
Sí. Jo crec que la pròpia, ara parlaríem de la pròpia filosofia del bàsquet, no? Un joc tan sofisticat com és ficar una pilota a una cistella, no? Sense poder fer més de dos passes, això és molt complicat.
Sí.
O sigui, el que juga això és que alguna cosa li passa pel cap, no? Les regles són molt complicades, temps real, amb el cronòmetre que es para cada moment, inclús de seguida als nivells més alts es revisen les actuacions arbitrals per la televisió, o sigui, diuen, ei, no estic segur, anem a mirar-ho per la tele. Això, el dia que ho facin al futbol, no sé, serà extraordinari, no? El bàsquet fa un munt d'anys que la gent revisa jugades.
Està molt bé, això, l'instant replay, és... Home, sí. Jo crec que les noves tecnologies ajuden a, no?
sí,
a determinar segons quines situacions que poden ser delicades.
El bàsquet sempre ha agafat les noves tecnologies, no tenir por al canvi, canviar temps de joc, les regles es revisen cada any. Això és que crec que des de l'inici el bàsquet ha estat sempre igual. Això és, la gent que juga o que practica ja són una mica propers a aquesta idiosincràsia. No?
Sempre parlem de l'evolució, no? Vosaltres sí, que sou gent de bàsquet, sempre, 100%,
sempre.
Creieu que encara s'ha d'evolucionar?
Segur que evolucionarà, segur. No podem dir que hem arribat al final, perquè si no estaríem equivocats. Ha evolucionat moltíssim el bàsquet, molt. I evolucionarà més, estic convençut, perquè ha jugat una pilota d'un tamany, ara hi juguem amb tres tamanys de pilota, no? Els petits, les dones, les homes, i estan pensant que si les dones hi baixem 8 centímetres a la cistella, podrem veure un bàsquet més... Això sempre està revisant
ja,
amb
el bàsquet.
Sempre està en
fase de revisió. La línia de 6.25 ja d'aquí a poques temporades ja canviarà, ja estarà 6.75, com és amb les competicions de Lliga Espanyola. O sigui que... És un esport que va canviant, hi ha altres que... Doncs,
no, és bo, evolucions. Jo sempre ho he admirat, això de la...
Jo crec que és una virtut que té l'esport, i que també el fa atractiu, perquè tot... Bueno, i no t'expliquem els temes tàctics que ara imiten, molta gent imita les tàctiques de bàsquet amb handball, o inclusive tàctiques de bàsquet aplicades amb futbol sala, però les tàctiques originàries de tot aquest esport és el bàsquet. El bàsquet té un cos tàctic complexíssim que el fa molt maco, el fa molt, perquè a més la cosa és que s'automatitza. Tu quan veus un partit de bàsquet dius, com és capaç la gent de moure's de forma tan coordinada sense fer cap tipus d'infracció, no? Perquè amb totes les regles tan... i que la gent faci un esport tan maco, i és perquè hi ha una càrrega tàctica darrere que la gent ja l'ha interessat molt gran. I això ara, jo veig partits m'agrada molt veure futbol sala perquè comencen a fer comentaris que venen del bàsquet. A mi m'agrada.
Clar, la realitat molt sovint és una altra, no? I si anem, per exemple, a Lliga CB, la Lliga Endesa, veiem clubs molt propers, com aquest cas Bàsquet Manresa, que estan passant per uns moments econòmicament. Clar, quan veieu això, els clubs que sou considerats modestos, què penseu, Joan?
Home, no, ens sentim solidaris, perquè jo crec que el model de...
Estan en la idea aquesta del micromecenatge, sí, per poder subsistir.
A més, has posat l'exemple, crec que pels que
són... Manresa amb problemes, Joventut amb problemes, ja no parlo del Barça, perquè evidentment el Barça és...
No, però, jo el considero més proper a la casuística que té fonamentalment el Manresa, que és una economia petita, molt petita, extremadament petita. Si la penya és petit, és que el Manresa és minúscul.
Sí.
I són capaços, amb aquesta, diríem, parlàvem d'excel·lència, de base, de treballar, i després hi ha un grau més, que és el que han portat ells, que és d'una direcció tècnica molt sofisticada, molt ben feta, per poder triar molt bé els jugadors que fitxen. Però el resultat és que amb molt pocs diners involucren a tota una ciutat i tenen un nivell de bàsquet insospitat. Això està molt bé. O sigui, segurament, tallant una mica tota la part professional que té el Manresa, és un exemple per molts clubs com nosaltres. O sigui, una part molt gran del Manresa és l'escola, és la formació. I això és una cosa que és admirable, no? Jo crec. La penya ho ha estat molts anys, també. Ho ha estat. També ho és, perquè també té molta base. Però clar, la penya és un equip que està més llunyà, és un nivell més alt. A mi és un, igual és una precisió meva, però igual li pregunto a l'Ignasi i veu molt proper la penya. A mi, no sé, poder sento més proper a la nostra diària, feina diària, al Manresa.
Es veu com una cosa més...
Sí, més proper a el que et passa tu cada dia.
D'acord. 11 minuts i les 5. Escolteu, per anar acabant, aprofito que esteu aquí també perquè comenteu una miqueta el tema de les estades aquestes de Setmana Santa, no? Un any més,
sí,
les dueu a terme.
Sí, és el sisè any ja que les fem. Sempre han anat amb força gent, últimament doncs, amb el tema aquest de la crisi, una mica, I el que hem fet ha sigut obrir-ho a tothom. O sigui, no seran només unes colònies centrades en el bàsquet, sinó que obrim a, tota la, a tots els nens i nenes de 5, entre 5 i 15 anys que vulguin venir.
Hem... Encara que no siguin del,
no, no, no,
del, del
no,
bàsquet
seran,
Sitges.
Seran, doncs, doncs farem diferents activitats.
Ja.
I res, anem a Cambrils, a la casa de Marinada.
Mm.
Tenen un cost de 190 euros per cada nens, els germans tenen descomptes, són socis... Llavors intentem, intentant ajustar el preu al màxim,
màxim
que hem
sí.
pogut. I res, que tenen més informació a la pàgina de www.activitatsbasketsitges.com.
Uh-huh.
Allà poden trobar el tríptic amb tota l'explicació, poden trobar el full d'inscripció. I res, marxem ara, és del 25 al 28 de març.
Uh-huh.
I si tenen ganes de passar-s'ho bé... De... una mica, doncs, intentem que els nens allà tinguin una mica d'autogestió, de convivència, que tinguin uh-huh. aquests valors que puguin adquirir i sobretot que vinguin a passar-s'ho bé.
Doncs, em sembla una fantàstica manera d'acabar aquesta conversa que hem mantingut amb en Joan López i l'Ignasi Vicente. No sé si voleu afegir alguna cosa.
No,
probablement
no,
ens hem deixat algun aspecte, però em sembla que
sí.
ha quedat tot molt, molt, molt clar. Joan, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Que acabeu de tenir una bona temporada i que es compleixin els objectius.
Això esperem, eh? Això esperem.
Ignasi, moltíssimes gràcies.
Igualment.
I molta sort pel que resta de temporada. I a vostès, moltíssimes gràcies. Tornem amb més informació esportiva demà a partir de les 4. Farem la prèvia d'aquest proper cap de setmana. Que vagi molt bé. Adéu-siau, bona tarda.